Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Són les 12 i 20 minuts, començant setmana, la darrera setmana del mes d'abril. Avui, 27 d'abril del 2020. Si dijous passat era un dia ben estrany, la Diada de Sant Jordi, doncs avui, Verge de Montserrat, patrona de Catalunya, també segueix sent un dia estrany de celebrar-lo així. Seguim amb aquest, bueno, amb aquest confinament. Sembla que n'hi hagi menys que mai, oi, de confinament ara, perquè des d'ahir ja sabeu que la canalla pot sortir, no amb ordre, sinó amb desordre, però ja en parlarem. Però vaja, la situació segueix sent dramàtica, dramàtica. Ahir a Lleida van morir 14 persones, és la xifra més alta, empatada amb un altre dia del mes de març. 14 a Lleida. I uns quants contagiats nous, i tot i que s'ha tornat a canviar el barem i la manera de comptar, ara se'n compten menys, així tot encara n'hi ha hagut uns quants, quasi una trentena. En parlarem després de les xifres. En fi, què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica. A hores d'ara fregant els 15 graus a la ciutat de Lleida. Ha plogut aquest matí. Parlarem amb l'Armando Álvarez, què és el que ens espera pel que queda de dia, i també previsió per demà. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, amb la doctora Torrejón, i posarem somriures a les cares de la gent, que forta, bona falta ens fa. Amb l'espai del Joel Carnicer, algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:45, la radiografia, on ja saps que acabem parlant d'esports, no de resultats esportius, perquè no n'hi ha, però sí que acabem parlant d'esports. Aquest divendres, a Lleida, doncs ja sabeu que, bueno, ja ho sabeu, segurament, igual ni tan sols ho hem escoltat, la majoria, però després, a través de les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria instantània, doncs ens arriben els vídeos i les històries. No és un fake news, sinó que l'Ajuntament de Lleida va ajudar i va autoritzar que la comunitat islàmica pugés uns equips de megafonia al turó de la Seu Vella per fer la crida al Ramadà. Això va ser divendres, sense anar més lluny. La regidora de l'Ajuntament de Lleida, la Sandra Castro, diu literalment, dic literal perquè ho llegeixo, de les seves declaracions, pell de gallina, bonic i molt emotiu escoltar la crida del Ramadà des del baluard de la Reina. Aquest any el viuran des del confinament sense poder fer els precs comunitaris. Tot això, doncs, com passa avui en dia, cada vegada que passa alguna cosa, doncs genera molt enrenou. Jo sempre he defensat que a les xarxes socials, per penjar un missatge, s'hauria de complir dos premisses. Una, que no pugui ser anònim, i l'altra, que costi diners, perquè si no tenim aquests allaus de missatges, ni que siguin simbòlic, un cèntim per missatge, que potser la gent condensaria més el que ha de dir. Tot això que va provocar, doncs, va provocar que els brètols habituals de tots els grups, de qualsevol grup, quan el Lleida Esportiu celebra alguna proesa, a les celebracions surt algun brètol. Quan el Barça celebra els seus títols, a les celebracions surt algun brètol. Quan el Real Madrid celebra els seus títols, a les celebracions surt algun brètol. Quan un partit polític guanya les eleccions, a les celebracions surt algun brètol. A totes les famílies n'hi ha algun. Bueno, doncs què va passar? Que a les xarxes socials van sortir alguns brètols, evidentment, i van tirar de manual, és a dir, van fer el que era previsible que passés, doncs insults, poca educació i tal. Però això ja és previsible. Facis el que facis, això passarà sempre. Facis el que facis. Si la gran defensa de l'Ajuntament de Lleida és posar-nos tots al mateix sac i dir que trist que és que aquesta ciutat que conta islamofòbia, que tots racistes, perquè veieu, mira, n'hi ha quatre allí que ens han contestat malament, que m'acosen a través del Twitter. Si aquesta és la gran estratègia de l'Ajuntament de Lleida, perquè no ens fixem en d'altres coses, en ple segle XXI, any 2020, ho trobo ja d'una baixesa interessant, eh? que es volia fer això, perfecte, porteu el ple de la paeria, anuncieu, fes-ho públic, transparència, diàleg. Saps aquestes històries? No, aquí ningú va saber res fins que es va fer. Doncs digueu que ho faràs, que la gent opini, i a ningú li vindrà de nou. Però clar, després... Jo crec que fins i tot les respostes ja les tenien preparadíssimes, perquè és que el que havia de passar era tan previsible, tan, que és que les respostes són de manual, també. Que si el racisme, que si... Aviam, que estem en una situació que la gent mor per una pandèmia mundial, que no ens ho inventem ni a Lleida, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa. És pandèmia mundial, Organització Mundial de la Salut. Dins d'aquesta pandèmia mundial ja estem sota un confinament, que tot i que els nens haguessin pogut sortir ahir diumenge, això no era el que passava divendres. Ara és el moment d'autoritzar que unes persones pugin, facin la crida. Pues si resulta que estem multant a la gent si veiem dues persones caminar pel carrer, si estem multant amb un vehicle que van dues persones dins, que igual conviuen a la mateixa casa, ja hi estan respirant juntes a casa, després si van al cotxe els multem. Ara és el moment d'autoritzar fer això? Fixeu-vos que tant se me'n dona, no estic parlant de cap mena de religió, parlo ja de l'important, el problema sanitari, que aquest ha de passar per sobre de tot. Ara és el moment de fer això? Home, doncs si ara aquest era el moment de fer això i ja em penso totes les respostes perquè sé les reaccions que hi haurà, les poques reaccions que hi haurà, escolta, i ficar-nos tots al mateix sac, espero que es defensin les pubilles, per exemple, però igual, amb pell de gallina, perquè és que si no sembla doncs com que la persona que t'està dient això es vagi elevant, li surti un focus de llum per darrere i ens il·lumini a tots. I vaja, és que no és aquesta. És que no és aquest, és que ara no toque res d'això. No hi ha res d'això que toqui. Hi ha una normativa, per cert, que prohibeix exactament aquestes històries. Però, bueno, no la complim i ja està. I ja està. Crear crispació no és la... O sigui, crear el fangar no és la manera. Jo pensava que això de l'Ajuntament del Canvi era una altra cosa. Crear un fangar no és el canvi, no és la solució. Què ho vols fer? Parla-ho, anuncia-ho, digue-ho una setmana abans. Si és que no tens por de res, ho dius, ho portes al ple de l'Ajuntament, que la gent opini, i ja està. I ja està. Però, com sempre, opac, amagat, amb alevosia, així, a última hora. I llavors ens posem les mans al cap perquè n'hi ha quatre bretos, i justifiquem-ho amb allò. Home, així no. En fi, escolta, va, anem a la previsió meteorològica, que això sí que... Ha plogut bastant fa una estona. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon
escolta,
dia.
Escolta, ha plogut no gaire, de minuts, però no sé de quantitat.
Exactament, són xàfecs breus però intensos, ja portem 3 i gairebé 9 litres, 8,8 a Lleida, però no ha caigut més. On més ha plogut és com més a ponent. La zona del nord del Segrià, sud de la Noguera, 14 a Albesa, 11 a Vilanova de Segrià, 10 a Alguaire, 10 també, que ara només surt el puesto, bueno, 13 al Pont d'Esuert, és a dir, però la resta menys, I sembla que ara tindrem una pausa al llarg del dia, fins i tot se pot obrir alguna clariana, no gaire, les temperatures no s'enfilaran massa, 19 graus, 20 a lo sumo, i al vespre, no sé ben bé, no puc precisar ben bé l'hora, però podria ser a les 8, a les 9, a les 10, podien tenir la darrera tongada, podia ser tempestuosa, vindrien des de l'Aragó, les típiques que venen de l'Aragó del suroest cap a les comarques de Lleida, i afectarien més a les comarques limítrofes a nosaltres. Lo fiquem en dubte, no és segur, però podrien tenir la darrera tongada de pluja del mes d'abril, perquè els propers dies fins al dijous tindrien un temps amb més clarianes, més sol que no pas núvols, menys poques o gairebé cap precipitació, una petita pujada de les temperatures fins 22-24 graus i després n'hi ha un canvi sobtat brutal de cara al pont de l'1 de maig, amb un ascens brutal de les temperatures a partir de l'1 de maig, que se podien enviar a 28 graus el 21 de maig, 29 el dia 2, caram, 30 el dia 3, 31 el dia 4, vull dir, algo que ja anirem confirmant aquest ascens tan, bestiat de les temperatures, ja que els 30 graus, almenys estadísticament, s'arriben a assolir puntualment algun dia del mes de maig, però se consoliden a final de maig, no els primers dies
bueno,
de maig.
Ho parlarem, però costarà que la gent segueixi el confinament amb aquestes temperatures.
Pues, en un pont de maig tan extraordinari com es preveu...
Mira, hagués sigut maco, eh? Hagués sigut maco.
Amb sol i 30 graus, bueno, això ja sembla massa. Més a veure que el dia 2 n'hi ha permís per fer alguna cosa més.
Bueno, veurem, no? Hi ha intenció, ja ho veurem. Armando Álvarez, parlem demà, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
Doncs apanem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
El Partit Popular de Lleida va denunciar que la paeria permetés divendres cridar a l'inici del ramadà per megafonia des de la Seu Vella. El portaveu municipal Xavi Palau considera que la decisió genera crispació i discrimina els catòlics lleidatans. Per la seva part, el bisbe de Lleida ha fet una crida als mossens perquè donin diners per atendre els afectats per la crisi de la Covid-19. El bisbat ha creat un fons econòmic que es destinarà a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social. És a dir, allí on no arriba l'Ajuntament de Lleida, hi arriba l'Església. Allí on no arriba i hauria d'arribar l'Ajuntament de Lleida, hi arriba l'Església. Vaja, no recordo, pot ser, ara tampoc estic a l'aguait de tot, que hagin fet algun tuit agraint la tasca de l'Església, però no recordo, igual sí, no tampoc estic a l'aguait de tot el que es publica. Aquest cap de setmana, ahir concretament, va ser el primer dia amb nens al carrer. Hi va haver il·lusió, esbarjo i preocupació per l'incompliment de les mesures, perquè és que això és una cosa que també ja sabíem tots. És a dir, que després de tants dies tancats, si has de recórrer el sentit comú de la majoria de les persones, malament vas. La Generalitat sempre ha defensat franges horaris per poder portar millor control. El govern espanyol va dir que a l'ample, de 9 del matí a 9 del vespre. I l'únic que ens va dir el Pablo Iglesias és, escolta, eviteu les hores de més punta. Però a partir d'aquí, confiem en el sentit comú de la gent. Ja han vist les estampes. I hi ha molta gent que ho ha fet bé, eh? Hi ha moltíssima gent que ho ha fet bé. Però aquest virus és molt traïdor, que ens ho han dit. És molt traïdor. Ara posem el compte enrere, començant des d'ahir, els propers 10 dies, a veure què passarà. Perquè ja sabeu que això s'encomana i no surt de seguida. Tarda 10, 14 dies, més o menys. Més o menys, perquè tampoc ho sabem del tot. El que dèiem, el govern de Catalunya insisteix en implantar horaris per la sortida dels nens després de veure el descontrol d'aquest diumenge, sobretot, per exemple, a Barcelona. A Lleida doncs, també va haver puntes, però déu-n'hi-do. Les xifres del coronavirus. Espanya ha tornat a pujar el nombre de persones que han perdut la vida a 331 i els que l'han superat ja supera els 100.000. Pel que fa als nous positius, doncs, la veritat és que és una xifra que ens l'anem acomodant segons ens convingui. És a dir, la setmana passada van incloure el que tothom demanava, que s'inclogués als positius, a tots. Però, clar, les xifres eren massa altes. Què han fet ara? Ho hem tornat a reduir. Ara ja només, si has donat positiu al test, si tens tots els símptomes i tal, doncs ara no tornes a entrar. Sigui com sigui, i amb totes les històries de manipulació que vulguis, a Lleida hi van morir 14 persones. És una xifra dramàtica i altíssima, altíssima, altíssima. Hem superat les 200 des de l'inici de la pandèmia i, a més, hi va haver 22 casos positius nous i 26 altes hospitalàries. Així tot, la xifra a Lleida està a les 2.024 persones en positiu, afectades, 941 les altes i 213 les persones que han perdut la vida. I després ens permetem la frivolitat de saltar-nos aquestes històries i instal·lar la megafonia a la Seu Vella i aquestes històries. És frivolitat quan la gent està perdent la vida. Ni a favor ni en contra. Ara no toca. I això és, crec, indiscutible. Ara no tocava, igual que no va tocar la Setmana Santa, ara no tocava i ara no toca. Per sobre de tot, la salut. La salut per sobre de tot, perquè si no tenim salut, doncs s'ha acabat tot, eh? Fèlix Larrosa proposa al govern de la Paeria un pacte de ciutat per ajudar els sectors afectats per la crisi del coronavirus. El cap de l'oposició diu que és el moment de repensar el model de ciutat que es vol. El comerç local, abans del coronavirus, ja ho passava malament. Ja havia veus que ho deien, ja veiem cada setmana un tancament d'un local. Ja ho veiem. Puig, imagineu-vos ara. Mesures per part de l'Ajuntament de Lleida després de 6 setmanes de confinament? Cap, oi? Doncs aquí és on s'hauria d'estar treballant. Que són gent que pateix, que segueixen pagant el seu autònom, segueixen pagant el seu lloguer i tenen la persiana baixada. Ingrés zero. I aguanta. Ah, això sí, no, sí, és veritat, l'Ajuntament els va pensar molt amb ells, els hi va fer un regal a final del mes de març, passant-los els rebuts de l'IBI, escombraries, etc. Va ser un... no sé si van posar un llacet, però va ser un gran regal, vaja. Digueu-me mal pensat, però bueno. L'Ajuntament de Lleida formalitza amb CaixaBank el refinançament de 42 milions d'euros de deute de la EMU. El crèdit ha de permetre l'amortització dels compromisos financers i mantenir les polítiques socials d'habitatges. I denuncien l'accident laboral d'un treballador d'Uber Eats a Lleida. La CGT, Arran i Endavant, exigeixen a Treball que investigui l'empresa i la sancione si incompleix la normativa. Jo, home, jo ho faria una mica més extensible. Vull dir, no aquesta, totes les empreses han de complir la normativa. Si s'han d'investigar, que s'investiguin a totes, a totes. Per cert, que amb el tema del desconfinament de la canalla i tot, els pobles més petits de Catalunya, els micropobles, demanen mesures específiques al govern per fer un desconfinament més flexible en el seu cas. Defensen que la gent es pot aïllar sense estar tancada a casa i que no té sentit limitar el radi de les sortides. Ja veieu que content ningú.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, també és el moment, com tots els dilluns, en el que mirem cap endavant, eh? Cap a la setmana, una setmana maca, com deia al principi, amb situació normal, una setmana amb un cap de setmana llarg, on el festiu estava ben col·locadet, a divendres, qui ha de treballar dissabte no el tenia tan ben col·locat. Sempre he dit que jo estic a favor de que es moguin tots els festius en dilluns, però és igual, per la molta part de la gent ja fa dies que estaríem fent plans. Però no és el cas. I suposo que tampoc és el cas del director del diari La Mañana, que tot i que teletreballen, és un perill, perquè acabes treballant dissabtes, diumenges, dies i nits. Francesc Guillaumet, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
És un dels perills que té, eh? Té moltes bondats, sí, el teletreball, però té aquest, sí, perill.
Que... suposo que algun en deu tindre, eh? Jo encara no l'he trobat, més i mig que més o menys de teletreball. Ho estic buscant, m'hi esforço, intento mirar-m'ho. Jo m'agrada mirar-les, sempre explico en el tema del periodisme, que la realitat és molt polièdrica i, per, sí, tant, n'hi ha moltes de realitats que pots anar mirant si vas girant la situació, no? Jo aquesta la vaig girant, però al teletreball encara no li estic trobant aquest què, no? La veritat és que, com a mínim, en l'àmbit del periodisme, de la premsa escrita, on tenim molt imbrincat això del concepte de redacció, que és una interacció constant entre els periodistes, entre la gent, entre totes les seccions del diari, entre tothom que en forma part, això, fer-ho telemàticament és molt complicat. Sí. Què es pot fer? Sí, es fa, és evident, no? Però sempre he ficat el mateix exemple. Jo, ara, és com si una senyora que ven tomates de horta aquí a la plaça Sant Joan, els dissabtes li dius, ara vens per Amazon i, a més...
Sí, no és el mateix.
Fiques a les xarxes socials...
No.
Ho farà, sí, ho podrà fer, però no és el mateix,
no
ni és el
mateix,
concepte,
no,
ni és el públic que busque, ni és el mateix, exactament. En fi.
Francesc, escolta, aquesta setmana ja tancant el mes d'abril, eh? Tancant el mes d'abril, sí, que hem d'estar a l'aguait.
una setmana amb la vista molt posada en aquest desconfinament progressiu, no? Aquest cap de setmana hem tingut la primera mostra, ahir van poder sortir els nens al carrer, els nens menors de 14 anys, acompanyats dels seus pares, aquí d'ells en van sortir molts, nosaltres avui recomanem gràficament amb les fotografies, fins i tot a la portada hem volgut triar una foto, ens hem fixat amb la semiòtica de la comunicació, una foto que a vegades t'explica una notícia i que no et cal fins i tot explicar-la, no? Són dos nenes corrents pel parc de la mitjana i rient amb aquesta cara de felicitat. Hem titulat precisament "Torna la felicitat", perquè volíem dir això, després de 40 dies sí. Confinats a casa teva, els nens ahir van poder tornar a sortir. Per tant, aquesta setmana estem molt ficats també amb aquest progressiu desconfinament. Pedro Sánchez va anunciar el dissabte que el dissabte, si les coses no es torcen, la gent podrà sortir a córrer de forma individual i també es podrà sortir a passejar amb les persones amb qui convius, no? Ahir també el ministre Illa va dir una cosa interessant, i és que això que es va anunciar per la gent que té esport, per exemple, a mi m'agrada sortir a córrer, per tant, estic esperant en Candelet des que arribi el dissabte,
sí.
També serà extensible a la gent gran, no? La gent gran també es veu que si les coses no van més malament que les que van ara, també podran sortir a passejar a partir d'aquest dissabte, però bé, això haurem d'estar molt atents i ja ho anirà informant el govern dia a dia segons la evolució de la malaltia.
És curiós perquè la evolució global, quan mires a nivell d'Espanya, doncs sí que les xifres, doncs encara, tot i que dolentes, encara, però es veu una tendència molt millor que fa dues setmanes, per exemple, però en canvi, localment a Lleida estem tenint unes xifres de morts i de contagis força altes, eh?
I tant, ahir mateix, que mira, fent portada, està pensant si titular amb una frase, una de les crisis de portada del ministre Illa, que diu que Espanya ja està començant a vèncer aquesta curva, no? Que és aquest moment on hi ha moltes més altes que contagis, mm-hmm. Que fins i tot estàvem parlant de que els pitjors moments de la malaltia hi havia un nivell de contagis del 35% i ara ha baixat al 0,8%. I diria que fins i tot els xifres estan millor que Alemanya. Jo penso, Alemanya en tota aquesta pandèmia, potser, segurament ho ha fet bastant més bé que nosaltres.
Segurament,
però, en fi,
segurament.
El que diu el ministre és això, i mentrestant van arribar les dades de Catalunya i de Lleida. I les dades de Lleida diuen que en les darreres hores havien mort 14 persones.
A Lleida.
La xifra des del dia 27 de març. Tot i això sí que hi ha una dada positiva a la que agafar-se, i és que ahir, en les darreres hores, també hi va haver més altes que contagis, no? Amb la qual cosa, bé, potser sí que veiem ja una mica la llum al final del túnel.
Sí, correcte. Aviam, la tendència la veus. Jo el que tinc una mica de respecte és que jo ahir al carrer vaig veure moltes situacions on havia la gent molt aglomerada, per entendre'ns, i amb hores molt concretes, i aviam si això d'aquí 10 dies, perquè és el que es calcula, no? Els 10 dies, 2 setmanes, hi ha aquest repunt, perquè llavors tirar enrere es farà duríssim. Es farà duríssim, és a dir, és millor estirar dues setmanes, encara que n'estem farts, i ja ho dic en primera persona, però tirar enrere és duríssim, perquè llavors sí que multipliques les setmanes, eh?
Sí, hem de confiar que tot vagi bé, no? Que no hi hagués aquest repunt, que... Vale, això
I ja no parlo des del punt de vista... Francesc, no parlo des del punt de vista sanitari només, que sí, que és l'important, sinó des del punt de vista econòmic i laboral. Tirar enrere seria molt dur, eh? Molt dur.
Jo, de totes maneres, aquest cap de setmana, i dissabte vaig sortir a comprar, que el poble de Sola, que encara es fa mercat, un mercat molt reduït, entenc,
sí.
Aquestes quadres...
Separats i tot, sí.
Separades per una certa distància d'alimentació, i vaig veure ja alguna parada que sempre havia estat al mercat de Balaguer, que durant tot aquest mes i mig no havia vingut, i aquesta vegada hi era. Vaig veure també potser un pelet més d'ambient i alguna botiga d'aquestes que potser encara no ho poden habilitar, però amb la porta ja entreoberta. Vull dir, i si jo t'hagués de fer...
Home, hi ha moltes ganes. Molt bé. Doncs, per cert, que ja sabeu que podeu seguir llegint el diari La Mañana durant tots aquests dies. El pots anar a comprar al quiosc, però també ho pots fer a través de la web www.lamañana.cat, amb NY, en català, lamañana.cat. I allí et pots descarregar en format PDF el diari i llegir-lo. Però, escolta, si et pots acostar al quiosc i comprar-lo, sempre és molt millor i dona suport a un mitjà de comunicació local com és La Mañana. A més, és el diari Degà, de les nostres terres.
Sí. sempre dic jo, una mica mitja en broma, un diari que ha passat els 80 anys, sí. S'acosta els 82 i que mira ja cap al centenari.
No, no. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies, Ricard. Salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Y este es el momento en el que hablamos con la doctora Torrejón, como todos los lunes. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Vamos a hablar hoy de que parece que le empezamos a ver la luz al final del túnel. Sí. Digo parece, porque al final sí. No sabemos cuánto nos queda de túnel,
sí. Pero
como que ya vemos allí al final un poco de luz, y eso nos puede hacer bajar la guardia en dos ámbitos. Uno, en el tema de sanitario, que sí. Ese no es el que vamos a tratar hoy, pero conviene recordar que tampoco es bueno bajar la guardia. Y
correcto.
Otro... en el tema de la alimentación, y ese sí,
sí.
Que nos importa, y mucho.
Correcto.
Porque venimos de unas semanas en que, por mucho que hayamos vigilado, seguro que hemos comido o igual o un poco más, y nuestra actividad física ha sido menor.
Correcto.
Y alguna complicación, algún kilito de más, seguro que ha caído.
Sí.
Si ahora bajamos la guardia diciendo, oye, esto ya hasta aquí, ya después haré los deberes, ¿no?
Sí.
Mal.
Hombre, esto es así, y si me permites que de soslayo repase solamente un poquito el tema
sí. Sanitario,
yo creo que lo que pasó ayer nos da información, y la información nos tiene que servir para no volver a caer en los mismos errores.
Correcto.
Yo creo que ayer, fruto un poco de las ganas, del deseo que padres y niños tenían de salir, pues se cometieron muchísimos errores,
sí.
¿no? Que yo espero y deseo, por el bien de todos, que no se cometan a lo largo de la semana, ¿vale? Pues un poquito viendo lo que nos está pasando, lo que ha pasado a nivel sanitario, pues voy a tratar el tema de la alimentación,
uh-huh.
y tú un poco lo anunciabas, ¿no? Hasta ahora es posible que, bien o mal, algo nos haya contenido, pero que ahora que estamos viendo como que a la vuelta de la calle está el que nos incorporemos a nuestra actividad normal, que es así, y yo espero y deseo y creo que va a ser así, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me relajo, ya está bien, yo ya no aguanto más, levanto la veda, y entonces ese levantar la veda significa que ya no hay filtro, no digo sí y no, sino a todo digo sí cuando me apetece. Entonces, yo esto lo quiero avisar a los oyentes, esto puede suponer que de aquí a que nos incorporemos, que pueden pasar 15 días, me puedo coger tranquilísimamente 3-4 kilos.
Vale.
Que si esos 3-4 kilos le uno el par de ellos que me he podido coger, como tú muy bien decías también anteriormente, bueno, pues controlando, es decir, no tirándome a la bartola, bueno, pues ¿qué pasa? Voy a terminar este confinamiento con 6-7 kilos de más. Si yo no tenía sobrepeso, bueno, pues son 6-7 kilos que me puedo quitar y que me voy a quitar con relativa facilidad. Pero si yo ya entré en el confinamiento con 10, 15, 20 kilos de más, evidentemente la cosa se ha agravado, y yo creo que esto, cuando estas personas se incorporen a su vida completamente normal, deben hacer una reflexión y deben intentar perder no esos 6-7 kilos que han cogido en este mes, sino todos los kilos que les sobran. Porque quiero decir una cosa, se han hecho, se están viendo un poquito de correlación, ¿no?, entre los pacientes que han sufrido el COVID-19, ¿no?, con diferentes
uh-huh.
factores de riesgo, que se ha
claro.
visto la hipertensión, etcétera, y se ha visto que la obesidad estaba presente en mayor o menor grado en esas personas que estaban afectadas de COVID-19. Es decir, ya sabíamos, y esto nos lo corrobora, que la obesidad nos predispone a sufrir enfermedades. Bueno, pues también ha sido un factor de predisposición a poder sufrir más o menos la infección por COVID-19.
Uh-huh.
Y bueno, pues, ¿qué quiero decir, Ricard? Animar a todas aquellas personas que se han tenido debilidad, pues bueno, somos seres humanos y en las debilidades nos tenemos que aceptar, pero que por favor tomen una decisión, busquen un remedio, busquen una solución a esto, y que si quieren que nosotros le ayudemos, que le podemos ayudar muchísimo, que nos llamen para concertar una visita y para ponernos en marcha.
Además es muy fácil, ¿eh? Tenéis el teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, te van a atender y te van a llamar. De hecho, la doctora Torrejón, siempre que puede, está en contacto con toda la gente que llama por primera vez.
No, siempre.
Siempre,
Ricardo,
o sea, siempre.
A todas las personas que llaman, la primera persona, digamos, que a nivel técnico les contacta, les explica y les dice, soy yo.
Pues ya lo sabéis, 93-414-3631, la primera llamada, la primera visita, la primera consulta es totalmente gratuita y os lo recomiendo desde el punto de vista de que, bueno, nosotros hablamos de situaciones genéricas, pero al final cada casa es un mundo, cada persona es un mundo y todo el mundo tiene sus necesidades y sus problemillas. Uh-huh. Entonces es mejor llamar y explicar tu situación y la doctora Torrejón y todo su equipo te van a diseñar un plan a tu medida, que esta es la gracia, ¿eh? Esto es cuando se obtienen buenos resultados, cuando te diseñan el plan a medida de tus circunstancias y necesidades. 93-414-3631. La doctora Torjón te va a atender. Doctora, como siempre, un placer.
Un abrazo, Ricard. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs ja saps que amb aquesta hora, amb aquesta sintonia i aquest dia de la setmana, nosaltres el que fem és intentar posar-te somriures a les cares de la gent. El que volem és que somriguis, de que, escolta, que, vale, que és dilluns, que comencem una nova setmana, que seguim amb el tema del confinament, i no ja és el tema del confinament, sinó ja doncs el temor, perquè aquesta setmana ens parlaven metges de que fins i tot la gent que supera la malaltia, la Covid-19, doncs tenen seqüeles bastant, bastant importants, per tant, tot aquest tema ens està, jo crec que ho consumim, sense voler, a part de tota la part, de tota la vessant econòmica. Doncs anem a fer un parèntesi, va, 10-12 minuts. Amb qui? Amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Toma, toma ja.
Molt bé, és una manera de començar la setmana amb una energia bona, 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 bona.
Exacte, ja hem d'anar a tope, tu, ja està, s'ha acabat això, no hi ha excuses. Vinga, pa'lante.
Escolta, que has trobat coses força interessants o no a la premsa?
Sí, he trobat coses, i ara m'ha fet molta gràcia, perquè has donat aquest discurs del coronavirus, de les seqüeles i tal, i he pensat, ostres, ara m'ha xafat la primera notícia, però bueno, és igual, la colo i després ja passem a les gais perquè m'han anat de perles, això. I és que sí que és veritat que a nosaltres ens afecta una mica, pues, també, no?, a nivell de conscienciació de la societat, econòmicament i tal, però hi ha gent que li ha afectat d'una altra manera el coronavirus, ¿vale?
Sí.
I la notícia diu, dos médicos chinos afectados por el coronavirus se despiertan negros. ¿Vale? Sí, anem per pas. Lo que no acabo d'entendre és que això és una notícia de La Vanguardia d'ara, de fa dos dies, és el titular, no? O sigui, todo mal. La paraula és todo mal. O sigui, tu no pots agafar i ficar aquest titular així. Dos médicos chinos afectados por el coronavirus se despiertan negros. A veure, ha d'haver una explicació abans de que tu enviïs això, ¿vale?
Però, llavors, no, com se despiertan negros?
Clar, i llavors, és que a més és molt morbós, perquè si tu veus la foto, tu veus aquesta pobra gent que estan al llit amb una cara de sorpresa, perquè a més els tenen intubats encara, però ja conscients, i estan una mica com un gat en un taller, saps? Vull dir, per què me fan aquestes fotos? Què està passant, no? L'administració que es molesta a redactar una llei conforme diu, no, és que a partir d'ara l'estat d'Arizona és il·legal que els ases dormin en banyeres, no? I què passa? Que dormin allí normalment o què està passant aquí? No? Mm-hmm. Vull dir, no sé, en fi. I després m'ha fet molta gràcia un altre, Arkansas, que diu, és il·legal pronunciar mal Arkansas. Vale?
Sí, espavil, no? Espavil.
Però també li he de dir que si tu mires alguna sèrie així doblada i tal, sí que és veritat que hi ha gent que li diu Arkansas, però hi ha gent que li diu Arkansas. Llavors, clar, dius, i què està bé, com deien a Plats Bruts, no?
I què està bé?
I què no està bé?
I què no està bé?
Saps? Però, bueno, en fi. Te'n dic alguna més?
És la segona frase que traiem de Plats Bruts, ja.
Sí, si no podem parar. I, a més, ara que està a l'Amazon, el miro una altra vegada.
És un molt bons,
Estàvem parlant de bigotis i també diu que a Indiana diu que los bigotes están prohibidos si el que los lleva besa habitualmente a otros humanos.
Ah.
¿Vale? És a dir, si besa a cabres no passa res.
Bueno, va.
Però si ves a altres humans, los bigotes están prohibidos.
I habitualment, ¿vale? O sigui, si tu petoneses a d'altres humans, estan prohibit portar bigot. Habitualment, sí. Si és esporàdicament, bueno.
Exacte, vull dir, o a no ser que vegis a vaques, també, com m'he trobat la notícia, que mira que bé que la colo, com m'he trobat la notícia de que diu que, això sortia al Marca fa una setmana, que diu que el futbolista Miguel Borja denuncia que unos jóvenes violaron a una de sus vacas.
Oh, carai.
Vale. El canvi ha sigut dràstic.
Sí, sí.
Jo també m'he quedat parat, eh? Diu que va sortir amb un comunicat, aquest noi és davant internacional, no sé si de Colòmbia, no? I diu que està fart d'això, de que a la mínima que les deixe, no sé què deuen tenir, deuen tenir un sex appeal o algo així, aquestes vaques, diu que a la mínima que les deixe sueltes, pues apareixen joves que pues abusen de les seves vaques. Vale? La pregunta no sé si és cosa de Covid o no, no sé com està, no? Bueno, en fi, més coses. Avui és una mica tot un popurrí, perquè m'ha vingut així. I jo fa uns dies estava mirant la tele i a vegades miro fer...
Sí, allò, com el que no vol la cosa.
Sí, perquè dius, hòstia, dic...
No fan res, la tele, tampoc.
L'experiment sociològic i tal, no? I em va fer molta gràcia una que, hòstia, quan ho vaig dir, això, estic segur que aquesta notícia sortirà, no? I efectivament ho vaig buscar i va acabar sortint. Una mujer en First Days. Riego las plantas con mi menstruación. Es muy bonito.
Es muy bonito. Es muy bonito.
Aquest és el titular. Aquest és el titular. M'agrada molt la coma que fiquen. Riego las plantas con mi menstruación. Llavors una coma. Es muy bonito. ¿Saps? Vull dir...
Vamos, no sé, muy bonito.
Sí, jo no sé si són noves tècniques per lligar o algo, perquè potser potser ja estic desfasat del mercat o no sé què està passant, però m'ha fet gràcia que tu l'expliquis això amb una persona que no coneixes de res.
Però això en quina plataforma havies dit?
No, això al First Dates.
El First Dates, vale, sí, sí.
No? I clar, llavors jo, a mi em va xocar molt de dir, home, tu imagina't que quedes amb algú per primera vegada, no?
Amb aquella persona i tal. Sí, coses que s'han de dir a la primera cita, no?
Sí, no, i jo això ho he de dir perquè si no rebento, perquè no... És com la gent que és vegetariana, no?, que tu potser li estàs parlant d'alguna altra cosa i dius, no, és que jo soc vegetari.
M'agradaria veure la cara que va fer ell.
Clar, que... Bueno, la cara que vam fer tots, perquè jo estava mirant la tele i tot, i estava menjant, i de sobte li dic... Me vaig quedar una mica així com col·lapsat, no? Dic, però que... Què passa, no? Va acabar amb tomates.
Ho entes bé o no ho entes bé, no?
Sí, clar. Bueno, diu, i a més, ella li va deixar, diu, con la intenció de que su cita supiera algo más de ella antes de verse, no? Vull dir, això ella ho va explicar al principi, i a més li va fer un dibuix.
Ah.
Sí, això no és bo, no? Li va fer un dibuix de... del tema, de les plantes reals.
He fet ara una búsqueda ràpida, I automàticament al cap d'uns mesos va sortir un vídeo al YouTube que diu menstruación como fertilizante sirve o es otra milonga. O sigui, tu fixa't que hi ha gent que està a tot, és a dir,
sí,
qualsevol
no,
estupidesa que es digui a la tele o a qualsevol lloc, després fem el vídeo de YouTube nosaltres, eh?
Jo no sé, segur que són així com latinos, no? Perquè jo quan busco algun tutorial sempre trobo que són latinos.
Bueno,
com arreglar esto, no? Dic, hòstia, com pot ser? Dic, ho saben tot, aquesta gent hauria de ser primera potència mundial. Havia un pati que era al YouTube un vídeo de com arreglar un cohete aeronàutico i surt una persona colombiana o algo dient que no s'ha de fer, no? Bueno, en fi, igual amb el tema de la menstruació ja sé que avui és una mica escatològic, però...
Va, que et queda un minut.
Me quedo mío, vale. Digo que una ginecóloga pide a las mujeres que dejen de introducirse ajo en la vagina.
Hombre, sí.
¿Vale? Yo la primera persona que...
Que repite mucho.
Sí, como aquel chiste, ¿no? Digo, el ajo me repite.
Eso es la bueno, que de muy...
Sí, casi, ¿no? A mí la primera persona que me ha venido al cap va ser mon pare, perquè vaig pensar, dic, si mon pare fos una senyora, estic segur que ho faria, perquè és una persona que està obsessionada amb l'all, vull dir, ell creu que ho cura tot.
Que és molt bo per la salut, l'all. pel lloc habitual.
Claro, però jo m'he imaginat, si això, dic, això ho hagués fet mon pare, perquè si algú diu, hòstia, és que estic, me fa mal el cap, prende mig litro de aquí, tritura un any, i digue'm, dic, no pots fer això, no es pot estar curant tot amb all, no? Bueno, me dóna temps de dir una notícia més?
No, te'n vas a l'acudit ja directe, no, si el tens.
Vale, diu que estos són una madre i un hijo, no? I li diu mamà, diu, me puedes hacer un bocata de jamón? Diu, York. Diu, sí, turc.
Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cuando cumplimos 44 días confinados, el gobierno acaba de detallar cómo es el estudio de seroprevalencia con el que quiere conocer la dimensión del coronavirus en España. 44 días después, confirman que consistirá en un cuestionario, en un test rápido mediante un pinchazo en el dedo y en una analítica de sangre. Como te hemos contado, se han seleccionado un total de 36.000 hogares. La administración ha comenzado ya a ponerse en contacto con los seleccionados, a todos ellos. Se les estudiará tres veces cada tres semanas para ver la evolución del desarrollo de anticuerpos. Dentro de 15 días está previsto que se conozcan los primeros resultados, con lo que nos iremos a mediados de mayo, fecha en la que se prevé esté en marcha ya la desescalada. Es una de las principales novedades de este lunes, en el que el gobierno sigue enredado con las cifras. Si eres de los que sigue con atención la evolución de la pandemia, el sábado Sanidad contó que en España había 223.759 contagiados. Hoy asegura que hay 209.465. Este desfase se debe a que ha eliminado de sus cálculos los resultados de los test rápidos, aunque sean positivos, y solo incluye los infectados que se han confirmado tras una prueba PCR o test anticuerpos. Primero fue no incluir los muertos fuera de los hospitales y ahora esta interpretación interesada de los contagiados. En este contexto hay que decir que el único dato que se aproxima a la realidad es el de los recuperados, que hoy ha superado los 100.000, con 2.144 positivos que han recibido el alta en las últimas 24 horas. Una buena noticia. Por lo demás, es el segundo día en el que los niños pueden salir a la calle con las restricciones establecidas. Después de comprobar que muchos padres no cumplieron ayer las normas, ¿qué están diciendo los expertos sanitarios, Maribel Sánchez?
Pues nos están diciendo, Fernando Simón en concreto, que el riesgo sigue estando ahí y la responsabilidad individual de esos padres que salen a pasear con los niños podría ser fundamental para saber cuáles son las siguientes medidas de alivio. O sea, que si los siguientes en salir son deportistas o los ancianos, depende de lo que hagan estos días con los niños. Si diéramos un paso atrás, decía el director de Alerta Sanitaria, sería peor a lo vivido hasta ahora.
Yo creo que tenemos que entender que el impacto que esto puede tener en la epidemia, en la mortalidad de nuestros conciudadanos, y sobre todo de las personas mayores, puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora.
Y a la espera de conocer los primeros resultados de esa prueba de seroprevalencia, el doctor Simón trataba de explicar los cambios que han hecho a la hora de contabilizar los contagiados, que según Sanidad son, como decías Antonio, 209.000 y según otras fuentes 226.000. Nos dicen que ahora sí son acordes con la realidad porque se limitan a las pruebas de PCR, que son, dicen, las más fiables, e ignoran el resto de los test.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que vamos conociendo algunas de las propuestas de las comunidades autónomas para el fin del desconfinamiento. El gobierno de Murcia, por ejemplo, pide al Ejecutivo de Sánchez que elabore un plan de tránsito para evitar la llegada de personas a segundas residencias una vez se levante el estado de alarma. De momento, se suspende el juicio a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la presunta falsificación de su máster. La Audiencia Provincial de Madrid toma esta decisión por la crisis sanitaria del coronavirus. La vista estaba prevista para la segunda semana de mayo. La Guardia Civil ha entregado entregado al Banco de Alimentos 500 kilos de pescado de caballa incautados a una embarcación que no cumplía los requisitos para poder navegar en la bahía de Santander, y persisten las lluvias en puntos de Andalucía Occidental, Extremadura, Navarra, Pirineos y el Cantábrico. Mañana estos chubascos se van a extender a Galicia, Castilla y León y zona centro de la península, pero a partir del miércoles nos vamos a ir acercando, Antonio, a un fin de semana que será soleado y con temperaturas de hasta 30 grados de máxima en el Mediterráneo y en el sur.
Rafa Nadal cuenta cómo será su vuelta al tenis, José Luis Corrochano.
El tenista español reconoce que necesita la adrenalina que le provoca al aficionado, aunque jugaría sin público, ve lejos el regreso de su deporte y sabe que la vuelta a sus entrenamientos tendrá riesgos.
Para un cuerpo como el mío, hablo por mí en este caso, que está castigado, pues para mí es muy perjudicial, porque no es un tema de no de estar parado voluntariamente, es un tema de mi brazo, cuando vuelva a golpear una pelota, pues me va a doler en muchos sitios, ¿no? Me va a doler la muñeca, me va a doler el codo, y cuando uno está parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad.
Lo ha contado Rafa Nadal en una iniciativa de los cuatro periódicos deportivos de mayor difusión en España, junto a Pau Gasol y otros deportistas que han contado cómo viven el confinamiento y el futuro de sus deportes en una iniciativa de ayuda a Cruz Roja. Fútbol. Estas son las fechas que anunció Fouto en el tiempo de juego para el regreso. Los entrenamientos individuales el 2 de mayo, el 18 de mayo entrenamientos de grupos con 8 o 9 jugadores, y principios de junio para entrenar el equipo al completo. 15 días después volvería a la Liga.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la ingente actividad de una biblioteca singular ubicada en Valencia, cuyo lema es Cultura contra la pobreza.
Es la Biblioteca Solidaria Misionera, que antes del parón impuesto por la pandemia había enviado un contenedor con 76.000 libros donados y reutilizados que van a ser repartidos entre el seminario de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y una serie de escuelas rurales con varios miles de alumnos en ese país. Recientemente habían enviado otros 40.000 libros a la red de escuelas Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular vinculado a los jesuitas en Iberoamérica, y también ha distribuido libros en Filipinas, Camerún, Angola, Albania, y en general en todos los países iberoamericanos, haciendo verdad su lema fundacional, Cultura contra la pobreza. Lo vamos a contar en un ratito al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis, escuchamos el Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Seguim des de COPE Lleida. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ara pràcticament 7 minuts per sobre de la 1. Començant setmana dilluns, la darrera del mes d'abril avui, 27 d'abril. Felicitar, com dèiem, a totes les Montses Montserrats, avui patrona de Catalunya, la Verge de Montserrat, un dia doncs diferent, igual que va ser Sant Jordi, igual que molts altres, eh? De fet, com ho estan sent des del passat 13 de març, que va ser quan van tancar les escoles, que va ser divendres, i a cau lluny, sense voler, 13 de març, i aquell cap de setmana doncs ja va començar el tema del confinament, després, dues setmanes després del total, i la història doncs ja sabem per on estava funcionant. Aquest cap de setmana els nens han pogut tornar a sortir al carrer. Ahir diumenge, la Generalitat de Catalunya, a diferència del govern espanyol, defensa que s'ubiquin per edats i franges horàries. Si no, passa el que va passar ahir diumenge, que si hem de confiar amb el sentit comú de tothom, doncs és un problema, perquè hi ha molta gent que sí que en té, però n'hi ha uns quants que no. I llavors passa el que passa, passen aquestes estampes, aquestes imatges, si viviu a carrers més o menys cèntrics, fins i tot a Lleida. Jo ho vaig veure ahir, a zones més amples, amb molta, molta gent, i no amb aquests 2 metres de distància social, ni no tothom amb la mascareta. Comprensible, a part, perquè no n'hi ha per comprar mascaretes, o n'hi ha poques, o s'ha de fer molta cua per poder-ne comprar. Per tant, és normal que no tothom en tingui. Però potser una mica més de... És a dir, si ens diuen que de 9 del matí a 9 de la nit podem sortir al carrer només una hora i hem de confiar que la gent ho complirà, no anem bé.
no anem bé perquè ho hem demostrat amb escreix, per desgràcia. Per tant, ens han de marcar una mica més. Franges per edats, per exemple. Llavors, ja, si tu saps que els nens, jo què sé, de 0 a 3 anys han de sortir amb una franja i tu en veus un a fora d'una altra franja, doncs, bueno, doncs ja pots avisar els pares. Que no multar, avisar. Pedagogia s'ha de fer, no multar. Però, home, si vas repetint, si vas insistint, doncs al final t'acabaran multant. Però, bueno, això és el que va passar ahir. Repeteixo, la Generalitat de Catalunya insisteix a marcar franges, a buscar horaris per les sortides dels nens, després de veure el descontrol d'ahir diumenge. I el govern espanyol, doncs, de moment, diu que de 9 del matí a 9 de la nit, alegria. Com vulguis. Sigui com sigui, a Espanya ha tornat a repuntar el nombre de morts, s'ha situat a 331, a Lleida una xifra alta, altíssima, de rècord, negatiu, però de rècord, 14 persones van perdre la vida, el nombre de morts ha pujat als 213, el nombre d'afectats als 2024 i les altes, que tampoc les hem de perdre de vista, estan fregant ja les 1.000 persones, ara a les 941. Són 22 casos positius nous ahir i 26 altes hospitalàries. Per tant, de moment, hi ha més altes que ingressos, lleugerament, almenys ahir, però aquesta és la xifra i això és una bona notícia, evidentment. Escolta, anem a buscar aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el David Torrent. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Es manté el cel ennuvolat més abundant al Pirineu amb nuvolositat d'evolució. S'esperen ruixats i tempestes ocasionals al Pirineu, on podran ser localment fortes i de forma més feble i dispersa a altres zones, i temperatures de 21 graus a Lleida, 20 a Balaguer, 19 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 17 a Viella. El vent de component sud fluix i demà dimarts el cel estarà cobert al principi, però durant el matí seran intervals de núvols i ja a la tarda poc ennuvolat. De matinada s'esperen precipitacions disperses que al matí es restringiran al vessant nord del Pirineu i en forma de xàfecs i tempestes ocasionals que podran ser localment fortes. La cota de neu serà entre 1.800 i 2.000 metres i les temperatures mínimes de 10 graus a Lleida, 9 a Balaguer i Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella, i les màximes seran de 22 graus a Lleida, 22 també a Balaguer, 20 a Tàrrega, la Seu d'Urgell 19 i 17 a Viella. El vent serà variable fluix amb intervals d'oest moderat al sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Anem directes que a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com dèiem, el Partit Popular de Lleida va denunciar que la paeria permetés divendres cridar a l'inici del ramadà per megafonia des de la Seu Vella, saltant-se les normes de confinament. El portaveu municipal, Xavi Palau, considera que la decisió genera crispació i discrimina els catòlics lleidatans. Per la seva part, el bisbat de Lleida ha fet una crida als mossens perquè donin diners per atendre els afectats per la crisi de la Covid-19. El bisbat ha creat un fons econòmic que es destinarà a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social. Com dèiem abans, allí on no arriba l'Ajuntament de Lleida, que és a molts llocs, allí tenen a l'Església fent la seva tasca. Ahir diumenge, primer dia, amb nens al carrer. Avui és el segon, no era només ahir. Ara serà cada dia, si no hi ha un canvi d'enormes. Hi va haver molta il·lusió. A més, va fer un dia esplèndid de sol i de bones temperatures. Molt esbarjo, però també preocupació per l'incompliment de les mesures. Hem de recordar que, tot i que permetin als infants baixar una hora al dia, que això doncs, ja depèn de que cadascú vulgui fer cas o no, segueixen les normes de que no hem de tocar res, que hem de baixar amb la mascareta, la distància social, que tot això segueix, que ens permeten baixar, que màxim un adult i tres nens, que res de reunions amb amics, amb d'altres coneguts, ni menors ni majors d'edat, que tot això hi és, i simplement podem baixar a passejar. I es poden anar amb un patinet, però no es pot anar al parc a jugar, si no toquen res molt millor. jo ho sento, és que ens ho diuen així, però és que al final és que és per la nostra pròpia salut. Suposo que cap mare ni pare voldrà que el seu fill o filla es posi malalt, però és que de vegades tentem tant la sort, perquè clar, com que el virus aquest no es veu, però tentem tant la sort que ens pensem que aquí no passa res, i sí que passa, i perquè no ens deixen, però si poguéssim anar protegits amb una mampara i ens acostéssim als passadissos d'urgències dels hospitals, veuríem que la situació segueix sent molt, molt seriosa. I tot i que les xifres inviten amb un cert optimisme, la situació hores d'ara segueix sent molt preocupant i molt seriosa, sobretot perquè no sabem pràcticament res d'aquest virus. És que ens podríem començar a avançar-nos una mica en el temps. Què passarà a l'octubre i al novembre? Què passarà a la tardor? Si és un virus similar al de la grip, a la tardor el tornem a tenir. Què farem llavors? Algú hi està pensant? Estàs informat. És que jo sé que la major part de recursos s'han de destinar a l'actualitat, evidentment, però un tant per cent podríem destinar ja a saber com reaccionar, com afrontar la tardor. Que una altra vegada un confinament, una aturada econòmica, home, llavors potser sí que podem ja començar a parlar de situació extremadament greu, que a hores d'ara, segons el sector, ja ho és, i molt. El coronavirus aquest ens ha portat moltes situacions. Una d'elles, bueno, van arribant amb el temps. El mes de maig a Lleida era un mes de maig eminentment fester, amb moltes coses, s'han hagut de cancel·lar totes, evidentment, perquè la salut ha d'estar per sobre de tot. La salut ha d'estar per sobre de tot, fins i tot per sobre de muntar equips de megafonia al turó de la Seu Vella. Però és que sembla que això a vegades ens trontolle. O fem excepcions on ens convé, en d'altres coses no. Fem excepcions aquí, allí no. I si t'enfades i opines diferent que jo, m'enfado i et dic que ets un intolerant. No és aquest el joc. Però la Covid-19 afecta a tot. I per sobre està la salut. I, per exemple, estem a 20 dies només, a 20 dies de que comenci la primera festa de les Falles del Pirineu, que serà a la Pobla de Segur. Doncs estan elaborant un document de gestió i funcionament per plantejar com es podria fer la Festa de les Falles enguany. Un total de 22 associacions s'han reunit telemàticament per acordar el model de celebració unitari a tots els pobles. De fet, la baixada de les Falles en si no crec que sigui el gran problema, perquè amb les mesures de distància social, amb les mesures sanitàries, es podria fer la baixada. El problema és la massificació amb la que s'ha convertit darrerament la festa de la baixada de Falles. Parlo, per exemple, jo de les darreres que he estat a la Vall de Boí, a Boí concretament. Clar, el poble multiplica per 10 o per més la quantitat de gent que hi va. I està tothom a sobre, un a sobre de l'altre. Aquest és el problema, no la baixada en si. Però veurem si acabem trobant una solució. En l'àmbit polític, Fèlix Larrosa proposa al govern de la Paeria un pacte de ciutat per ajudar els sectors afectats per la crisi del coronavirus. El cap de l'oposició diu que és el moment de repensar el model de ciutat que es vol. No sé si l'han contestat. Perquè em sembla que darrerament no tenen gaire una comunicació massa fluida. Presumptament, eh? Perquè també tot és molt opac i tot és, costa molt de saber coses, menys les que es volen esbombar, eh? Però presumptament no sabem si han contestat a Fèlix Larrosa o si l'equip de govern es tanca en banda i, com que sumem, doncs farem anar aquella expressió que és curiosa. Fa més d'un any feien anar sempre. A l'antic equip de govern l'acusaven de treure el rodet perquè sumaven i passar per sobre de l'oposició. Algú hi veu alguna similitud? És que és exactament el mateix. I és legal fer-ho, eh? És legal fer-ho. Però si et queixes d'una cosa, no la facis. Repeteixo, és legal fer-ho. Si tu sumes, sumes. Votació, sumes un mes, majoria absoluta, i ja està. És la festa de la democràcia. És així. Però fa un any, eh? T'estaves queixant. Doncs ara no ho facis. Però vaja, jo veig que l'oposició d'ara es queixa justament d'això, que no es compta amb l'oposició absolutament per a res. Trauen el rodet i funciona exactament igual. Això del rodet és la pera.
Abans de parlar d'obrir els bocins d'història, l'Ajuntament de Lleida ha formalitzat amb CaixaBank el refinançament de 42 milions d'euros de deute de la EMU. El crèdit ha de permetre l'amortització dels compromisos financers i mantenir les polítiques socials d'habitatge. I els micropobles de Catalunya demanen mesures específiques al govern per fer un desconfinament més flexible. Té la seva lògica. El que passa és que aplicar mesures dinàmiques, és a dir, segons la zona n'aplico unes i segons la zona n'aplico unes altres, tenint en compte que no podem controlar que la gent no marxi de les segones residències, per exemple, doncs és complicat. El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça facilitarà internet a l'alumnat que no en disposa de forma temporal. L'ENS repartirà uns 40 routers perquè els menors puguin seguir les classes no presencials des de casa. I el que dèiem, aquesta situació porta noves realitats i s'ha presentat una primera tesi doctoral defensada telemàticament a la Universitat de Lleida arran del que dèiem del coronavirus i de la situació que vivim. La investigació versa sobre la tecnologia en l'aula de música als graus de mestre. Nosaltres farem ara una pausa i de seguida estem en contacte amb el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Yo creo que
puede
nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bocins d'història que ens arriben tots els dilluns de la mà del Joan Ramon González, que ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bien, bon dia. Aquí un dia de la Moreneta. Felicito sí. A totes les Montses que es puguin sentir. I sempre és una data assenyalada, ja que ha passat Sant Jordi confinadíssims, pues anava... també la Moreneta confinada.
Sí, sí, anava a preguntar com va anar la diada de Sant Jordi.
Pues a part del roser de casa que està de florit i formós i penjar la senyera com marca la tradició, poca cosa més, la veritat. És l'altre...
Va ser estrany, eh?
Moltíssim, 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 moltíssim.
O sigui, no diferent, va ser diferent, estrany, una mica trist, eh? Des del punt de vista... No trist per la malaltia en si, sinó trist perquè la dia de Sant Jordi era un dia molt, molt social, és un dia molt social.
Correcte, sí, sí. tota la Setmana Santa ja ha estat estranya, però sí. Bueno, com és, són molts dies i està més variat, però que el dia de Sant Jordi és un dia tan específic a l'any, sí, tan concret, i veritablement aquella imatge que es va publicar a la mañana, perquè sembla que es veia l'any passat.
L'eix comercial.
Sí, 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 es veia més la paradeta que teníem nosaltres a Sant Francesc,
sí,
i clar, tot ple de gom a gom, i aquest any ni un ànim, veritablement és brutal.
Escolta, ara que dius això, nosaltres, o sigui, des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, s'aprofitava el dia de la diada de Sant Jordi per muntar paradeta, com deies, a la plaça Sant Francesc, i entre altres coses, a part d'oferir doncs el fons bibliogràfic i molts altres documents relacionats amb el turó de la Seu Vella, també s'oferia que la gent es fes soci d'una de les associacions més grans que tenim a les Terres de Lleida per número de socis i per accions. Aquest any no hem pogut muntar la paradeta, evidentment, perquè no se n'ha muntat ni una, però que sapigueu que la gent, si busca a la web, a internet, ja que tot ho fem online, es poden fer socis telemàticament. Busqueu amics seuvellalleida.org i allí trobareu com fer-vos socis de l'associació i tot el que fa l'associació, que no és poca cosa. Per tant, no ho vam poder fer per Sant Jordi, però si vols donar un cop de mà a l'associació, que dedica íntegrament tot el que recapta a volcar-ho al turó de la Seu Vella, ho pots fer, amics seuvellalleida.org, i allí us podeu fer socis. I tenim l'àmbit personal, l'àmbit familiar, de protector, en fi, hi ha molts imports. Parlem sempre de xifres anuals, em sembla que la individual són 25 euros a l'any, crec.
Sí.
25 euros a l'any, i 38 la familiar.
La familiar, sí.
Que entra,
fa 20 anys que
tots,
no se toquen les quotes.
Fa 20 anys que no es toquen les quotes, imagina't tu.
Sí.
Està congeladíssim.
I la idea és mantenir les coses iguales.
Evidentment.
I sempre el que volem és ser més amics i no pujar la quota, i per tant animar, tot i que ara les circumstàncies, però com has dit molt bé, per internet es poden veure coses i potser algú s'anime i aquest una estoneta diu, pues mira, me faig amic a la Sovella,
que
per què no?
Clar,
de fet,
sí,
inclús podem veure la novetat que volia presentar aquest any al Sant Jordi, era una mena de catàleg, no era catàleg perquè no estaven totes les obres, de la trobada que es va fer l'any passat al turó de la Seu Vella, de la quarta trobada dels sketchers de Catalunya.
Ah, sí? Sí, sí.
Els que dibuixen amb el seu llibret, amb el seu quadernet, i fan com feien els antics viatgers del segle XVIII i XIX. Continuen fent aquesta activitat molt atractiva, i l'any passat es van reunir uns 350 dibuixants de tot Catalunya, que feia goig, sobretot al claustre, que és on se van ficar la majoria de dibuixar, però tot el turó.
I van sortir propostes molt maques,
Correcte.
Amb punts de vista molt diferents,
I tant. I per tant s'ha aconseguit, gràcies a la iniciativa dels sketchers, amb el suport de la Diputació de Lleida i de la Paeria, de l'entitat mestre i del Cercle de Belles Arts, i la col·laboració del turó, i nosaltres que també hem contribuït una mica, a part d'aquell dia a recolzar la iniciativa, doncs aquest any a la publicació també de l'edició, i per tant, virtualment, si més no, de moment, es pot veure a la xarxa i veritablement fa patxoca. No tota la publicació, però sí que es dona notícia de la mateixa.
Molt bé.
Esperem aviat que es pugui presentar físicament i gaudir-la.
Joan Ramon González, bocins d'història.
Bé, doncs,
que no siguin pandèmics.
Sí, exactament, doncs estem en pandèmia també. El que passa és que fins ara havíem dedicat els programes a parlar del nostre Jaume d'Agramunt és com està el carrer de Pardinyes, però és Agramunt.
Uh-huh.
I era, recordem, el que va fer el tractat sobre la malaltia de la peste negra, que potser és la més famosa de totes les pestes que ha tingut la humanitat, que va ser entre el 1347 i el 1351, i que va fer un càlcul aproximadament uns 25 milions de morts a Europa. Fa 100 anys aproximadament va haver una altra epidèmia, aquesta no és tan coneguda, però ara que fa 100 anys, i és molt més semblant a la peste negra, la que es va viure a principis del segle XX a Europa. Bueno, a Europa no, al món, perquè és la que malament es va dir la grip espanyola, i ara s'ha sentit parlar a vegades d'ella,
sí,
i contextualitzem-la una mica. Estem a 1918. 1918 encara està la Primera Guerra Mundial en marxa,
sí,
en plenitud. S'estan fent inclús els últims atacs potents per intentar trencar els fronts que portaven més de 2 anys, quasi 3, estancats en les trinxeres, sobretot entre França i Alemanya a la part europea, però va haver molts intents de trencar-los i van fracassar. I l'any anterior, el 1917, es va produir, com cada any, es produïen les grips, com passa sempre a casa nostra, també, últimament, no?
Sí.
I el 1916 va haver una grip una mica més potentilla, podríem dir, i el 17 se va desenvolupar cap a la tardor una grip estranya, que no la tenia massa ben documentada i que era, ara se sap, que va ser a una caserna militar a Kansas i que d'allí se va estendre ràpidament a tot l'exèrcit americà, el qual estava desplaçat a Europa per ajudar els aliats, els francesos i anglesos, contra els alemanys.
O sigui, fa 100 anys l'exèrcit americà també estava per tot el món?
Sí.
Aquesta gent ho porta a l'ADN, això, eh?
Sí.
Sempre estan desplegats.
La primera gran expansió, la primera gran col·laboració així internacional que va fer i va ser l'inici del seu imperi, no?
O sigui, els americans estan a tots els fregaus.
Sí, home, per això és l'actual imperi. Encara que ja veurem com acaba la cosa ara. Ara
sí.
Ara els xinesos els que estan a tots els fregaus.
Sí, també tens raó.
Llavors, l'exèrcit americà era portador de la malaltia que es va estendre per tot el país i es va decidir per un moment no enviar tropes a Europa per evitar que la malaltia arribés. Però, en aquest cas, la qüestió de la guerra, la qüestió bèl·lica, va primar i se va fer oïdos sordos o se va tancar els ulls davant de la pandèmia d'aquesta malaltia que estava produint als Estats Units i van enviar soldats infectats. Alguns inclús van morir en el propi... Recordem que llavors el transport aeri pràcticament era inexistent. Van morir en els vaixells que els portaven a Europa, a França. I quan van arribar a França a les trinxeres, pues, la malaltia es va estendre. Es va estendre per tot França. De seguida va passar també a Itàlia. Va passar als enemics, a Alemanya, amb la qual, mira, per una banda diria ja que estaven en guerra, no? Va arribar a Espanya, també va arribar a Anglaterra. I d'ahir va passar també després a tot el nord d'Àfrica, per tot el tema, i després d'ahir se va estendre per tot Àfrica, va anar cap a, en aquest cas va fer un procés contrari, va anar cap al propi Orient i va acabar a l'extrem Orient, acabar a Xina i Japó. És una malaltia que en aquells moments no es coneixia gaire els seus efectes, encara inclús els virus no estaven ben documentats l'efecte que eren.
Pensava que d'ells no estaven ben vistos. No.
No, ben vistos no, però no estaven encara, no estaven estudiats com ara podem estudiar un segle després.
Uh-huh.
Però sortosament sabem moltes més coses que no fa 100 anys, però déu-n'hi-do la de coses que encara ignorem sobre els virus i per el que estem veient quan surten els especialistes actuals i investigadors d'aquests éssers vius que comparteixen planeta amb nosaltres.
Home,
i déu-n'hi-do el que emprenyen a vegades.
L'exemple és aquest, eh? Pensa que des del mes de gener, mes de gener, pràcticament tot el món hi està treballant.
Sí.
I encara no sabem ben bé el mecanisme de, o sigui, com s'encomana. Sabem unes maneres, però no les sabem totes, ni la seva supervivència, ni si és estacional o no, ni el rebrot, ni la immunitat. Encara no sabem moltes coses, eh?
No, clar.
I està tothom treballant amb això.
Sí. Per tenir... Se m'està parlant d'un any per tenir més coneixement.
I tant.
Perquè en funció d'això se podria saber més bé com funciona tot.
Sí.
El cas és que llavors aquesta grip que es va estendre per Europa, evidentment, fins i tot es parla de que una ofensiva que volien fer els alemanys va ser aturada perquè molta part de la tropa estava infectada i no tenien suficients elements per poder fer l'atac. Però el silenci, per qüestions bèl·liques, va ser total entre tots els contendents. Era una malaltia que tothom sabia que hi era, però ningú parlava d'ella i no es comentava. Espanya, que en aquells moments era un país no beligerant, inclús havia gent de la societat que estaven a favor dels aliats, eren els que es deien els aliadòfils, i també alguns dels germanòfils que estaven a favor dels alemanys, però Espanya oficialment era neutral. Llavors, quan se va provocar aquesta malaltia aquí sí que es va publicar. Es va començar a sortir als diaris, va publicar-se a Madrid, en la premsa, i llavors se li deia la malaltia, no sabien com dir-la, li van dir el soldado de Nápoles. Perquè recordar una mica aquella sarsuela que era molt famosa, soldado de Nápoles, que vas a la guerra, en aquest cas. I així és com se li va començar a dir, i també alguns periodistes li van començar a dir la malaltia de moda, l'enfermedad de moda o la epidemia reinante. Mm-hmm. Això és com li deien des d'Espanya. Però un periodista americà del Times, quan va sentir que es publicava a Espanya, va començar a dir la grip espanyola. I per aquesta raó es va fer famosa
ja
com a grip espanyola. No perquè sortís d'aquí, sinó perquè aquí és on se va oficialitzar el fet de reconèixer que existia aquesta malaltia, aquesta pandèmia. Que poca broma, perquè va arribar a morir entre 1918 i 1919 uns 50 milions de persones en tot el món, segons quines fonts. Altres parlen de 100 milions. Pensem que en aquella època encara la documentació per saber qui moria i com moria pues, no estava molt coneguda. La sintomatologia és molt semblant a la que tots coneixem: tos seca, febre alta, mal de cap, xafament muscular. Molta gent...
Que hi ha molts virus que responen amb això, que és el problema.
Sí. Correcte, correcte.
A tot li diem grip, a més. És curiós.
Sí, són de la família.
Bueno, sí, que són de la família, evidentment.
Sí, sí, sí. Perquè llavors provocava que dos o tres dies la gent se podia quedar al llit i lo superava com una grip normal, però alguns tenien complicacions. Aquestes complicacions anaven a les vies respiratòries, a vegades afectaven altres òrgans i a vegades provocava la mort, fins i tot a vegades instantàniament, una cosa que sorprenia, no? I que veritablement era una cosa que va començar a sorprendre als primers epidemiòlegs del moment, que llavors no és que foren així, però la gent que ja començava a estudiar, i en concret va haver un barceloní, un catedràtic que era jubilat, que es deia Rafael Rodríguez, que va començar a fer estudis i en el que era la Gaceta Mèdica Catalana va començar a publicar articles sobre aquesta malaltia. La malaltia, en aquell cas, hem de veure que tenia un comportament diferent, perquè així com ara sembla que són més la gent gran predominantment, els nens sembla que s'estan salvant d'una manera que han estat...
Bueno, de moment, veurem, perquè sí. Clar, els nens han estat els més protegits. Correcte. Recordo que el dia 13 de març van tancar les escoles i els nens ja es van quedar a casa.
Correcte.
Reitero, no tenim tota la informació i no sabem, però d'aquí dues setmanes veurem, perquè exacte. Veurem per on van els tiros.
Però d'aquella grip, la dita grip espanyola, es va centrar entre la gent entre 20 i 40 anys.
Carai.
La gent gran, que en aquells moments no era tanta com la...
Bueno, ja no m'agafe, Joan Ramon, ja no m'agafe.
No, ja no t'agafe, veus? Un avantatge de ser de tenir anys.
Sí, és per buscar-li la part positiva, mira.
I tant que sí. La gent gran, en aquells moments, alguns havien passat, sembla, alguna grip, potser anteriorment, i estaven com una mica immunitzats, mentre que aquesta gent d'aquesta franja de 20 a 40 anys no havien passat altres grips fortes i per això se va amb ells. Va ser una mica la mort d'edat, inclús recordem que els exèrcits eren la franja d'edat que era on estaven més els contendents. Va haver tres onades. La primera forta va ser del març al juliol de l'any 1918. Va parar durant l'estiu, agost, semblava que estava superada, però llavors es va baixar la guàrdia que llavors es feia, perquè clar, llavors com no hi havia res de mitjans de tipus antivírics i tot això, no es feia res en absolut, tampoc no és que ara tinguem gaire cosa, però tenim una mica més de coneixement.
Sí.
Sí que es recomanava pues, lo que tots sabem, és a dir, intentar estar confinats, sortir el menys possible, rentar-se el màxim que es pogués, portar mascareta, en fi, coses que s'estan sonant moltíssim, no? L'única novetat que hi havia diferent a l'altre és que es recomanava fer exercici físic, sortir quan se pogués al sol i a l'aire lliure per evitar estar en llocs tancats. Això és la diferència que hi havia en les recomanacions d'un discret confinament que es va fer. Però al setembre, del setembre al desembre, va vindre la gran onada. Aquesta va ser la més forta i va ser la que va provocar més mortandat. A Barcelona es calcula que van ser infectats uns 150.000 persones en aquella època, i a Madrid, per exemple, van morir uns 6.503 persones, evidentment. Són xifres que no són tan... En aquells moments podien sonar molt fortes, clar, la població era menor la que tenim actualment.
Sí, ho hem de posar tot en context, evidentment.
Correcte. Va parar una mica per Nadal, va fer com una mica, diríem, de treva, i al febrer-abril va tornar a vindre la pandèmia, no tan forta, i es suposa que també hi havia més gent que estava immunitzada, i el 1919 va desaparèixer tal com havia vingut. El virus, per el que se sap, és de los que es diuen influència virus del tipus A, de los que donen una mica la família de les grips A, i concretament era el H1N1, és com se li diu, però és un virus que no es coneix pràcticament res, perquè en aquell moment no es coneixia. Ara fa uns 10 anys es va localitzar un cadàver d'una persona que estava congelada en Alaska, en el permafrost.
Caram.
I es va poder treure...
Li van trobar un virus?
Sí, li van trobar el virus i ara sí que s'ha recuperat una mica tota la seqüència viral. Se sap una mica com era.
O sigui, que encara va morir, es va congelar amb virus i tot.
Sí.
No, sí, és que... Escolta, Joan Ramon, ho deixem aquí.
Vale, pues mira, dilluns que ve acabarem de rematar lo de la grip espanyola o la del...
La mala anomenada grip espanyola.
Correcte.
Bueno, per, segons quins sectors de la societat ja li va bé, segons quins no, perquè com que som així de bueno, d'avorrits, doncs li hem de treure punta a tot. A tot. Què farem? Joan Ramon González, als bocins d'història, com tots els dilluns. Un plaer.
Bon camí de mes. Adéu.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos. Pero mientras llegan en la iglesia, seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también. Hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juanfio.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Des de la denominació d'origen Costes del Segre, volem estar en aquests moments difícils més a prop teu que mai, amb el compromís per la nostra terra i la nostra gent. Quan consumeixes vins de la DO Costes del Segre, gaudeixes tu i els teus i entre tots ajudem al territori. Vins denominació d'origen Costes del Segre a casa teva. Entra i demana'ls. www.costesdelsegre.es. 38 cellers donant vida a les Terres de Lleida. Denominació d'origen Costes del Segre. Al teu servei.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostem una mica més a les dues de la tarda amb la radiografia. Saps que és la nostra... Era, ara no ho és. Era la nostra tertúlia d'esports, ara és el nostre espai per parlar d'esports. Ja m'agradaria a mi tenir la gent asseguda aquí, però de moment no toca. I això és una cosa que hem de tenir clara. La salut i la prevenció, sobretot, està per sobre absolutament de tot, fins i tot de les ganes de sortir al carrer, que en tenim tots. No cal que ens n'amaguem d'això, però bueno. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard.
Tens ganes de sortir al carrer, eh que sí?
Tinc ganes de sortir al carrer amb normalitat.
Amb normalitat, correcte, correcte.
Jo soc d'aquest sector de la població que tinc la coartada, entre cometes, que tinc gos. I, per tant, doncs, més enllà de les sortides a comprar, bàsicament, doncs, bueno, també hi ha les sortides per passejar al Dufí.
Bueno, escolta, a casa els menors que teniu d'edat són considerats ara majors, és a dir, són per sobre de 14, per tant, no us va afectar la norma d'ahir, eh?
són els grans oblidats en aquesta pandèmia. Sí.
Clar, que 14 a 18 anys. De 14 a 18, són 4 anys que suposo que també en tenen de ganes de poder sortir al carrer, no?
Home, i tant, en tenen moltíssimes. És que ja és una qüestió de salut, de fins i tot mental, perquè ara, dins del confinament, estan establint microconfinaments, sí, que són precisament de la població d'aquesta franja, sí, d'edat, bàsicament, que estan tancats a l'habitació i que has de fer pans i mànigues, doncs, per intentar que paguin quelcom més que no pas, doncs, estudiar. En el cas nostre, doncs, bueno, fan classes telemàtiques, tutories, etcètera, i jugar.
I jugar.
A qualsevol cosa,
vaja. Sí, sí. En fi, Albert Escuer, escolta, aquesta setmana llegia el diari La Mañana que s'està parlant de la tornada del futbol, que sembla, bueno, a nivell d'esports és la gran problemàtica, perquè al final és el gran motor, és el gran esport, el futbol, sense desmereixer els demés, però el que mou el futbol no ho mou cap altre, al nostre país, a d'altres països és diferent. S'ha parlat de jugadors, sanitaris, els metges relacionats amb l'esport, els presidents, etc, etc, i ara també amb els àrbitres, que és un actor imprescindible, eh?
Sí, ahir han remenat amb el Javier Estrada Fernández, àrbitre internacional lleidatà, perquè comentes, no?, perquè aquí havia parlat tothom, doncs menys un dels actors principals, sí, del món de l'esport i sobretot de futbol, com són els àrbitres, no? I, bueno, en la línia del que pensa la majoria o del que pensa la gent que tingui, doncs, res mig dit de seny, no? I és que el primer, evidentment, és la salut. I el titular del Javi també era, doncs, que el futbol a porta tancada no sembla futbol, no? I explica que ja ha tingut l'oportunitat de jugar dos partits a porta tancada, una a l'època de Matar, però una altra de seleccions internacionals, sempre Montenegro i Luxemburg, per una sanció que tenia Montenegro per incidente públic, i evidentment no és el mateix.
Però
sí, és cert, doncs, que el sector dels àrbitres està sent un dels oblidats en tota aquesta pandèmia, perquè escoltem a Tebas, escoltem a Rubiales, escoltem als clubs, escoltem a AFE, escoltem a premsa, escoltem a la tele, però ningú se'n recorda dels àrbitres, que al cap i a la fi, doncs, de la mateixa manera que fa unes setmanes parlàvem i dèiem, escolta, i si Rubiales diu que el dia 10 se pot jugar, però Miquel Puyo no obre el camp d'esports, què passa?
Clar.
Doncs, si Tebas diu que el dia 12 se pot jugar i els àrbitres diuen que anem a la Xina, què passa?
Clar. És que aquí s'han de posar tots d'acord. I el primer punt és el que deies. Jo crec que això no ho hem de perdre de vista independentment del negoci i de tot el que hagi. La salut, perquè jo escoltava un entrenador, ara no recordo qui va ser al partidazo de Cope, que deia que si després d'un partit donen positiu un jugador o dos, què fem? És a dir, què fem? Aïllem tot aquell equip, i aquell equip què fa? El segon partit juga o no juga? És que jo no ho veig tan clar, això de tornar-ho a engegar.
No, jo ho veig absolutament inviable. O sigui, un 100% de seguretat és inviable, perquè és impossible. És que no tenim vacuna, és que no tenim res, la gent continua morint cada dia. Sembla que baixa una mica el pic, doncs una altra vegada, doncs 300 morts en un dia.
Sí, sí, sí. 14 a Lleida, que a Lleida no estem de cap a caiguda ni molt menys, jo crec que...
Exacte, i és el que t'anava a dir, no? Extrapolant la data a Lleida, doncs que 3, 4, 5, algun dia amunt, hòstia, 14.
Sí, sí.
Això vol dir alguna cosa. I ara haurem d'esperar dintre 10 dies què passa després.
Correcte. Jo deia avui això, dic, ahir van començar a sortir els nens, i avui, i passat, i seguiran, veurem d'aquí 10, 15 dies, que és quan es comença a notar. Perquè, clar, si hi ha un repunt, pot ser tràgic, Tràgic des del punt de vista de que el confinament se torna a reactivar i llavors tornem a parlar de sumar-hi 4, 6 o 8 setmanes més a tot el procés. I llavors ja... és que llavors perilla l'inici del curs, o sigui, del curs i de la lliga vinent, ja,
Bueno, jo escolto el TEP, epidemiòlegs i gent que hi toca molt més que jo, que tampoc costa gaire en aquest aspecte, i tenen clar que d'entrada en públic fins al 2021, oblidem-nos.
Imagina't. Pues ja. Jo estic d'acord amb l'àrbitre, ja.
Clar, després del futbol hi ha molts interessos, bueno, bàsicament els interessos.
Sí, hi ha interessos,
i de Rubiales. Però a segona de, per exemple, tu parles amb jugadors, parles amb secretaris tècnics i tenen clar, vull dir, és que ara tenim la quarta, la frase feta aquesta, de, no, la prioritat és la salut, vale. Correcte, que hi hagi un 100% de seguretat, vale, tots sabem que en curt i mig termini és impossible que hi hagi un 100% de seguretat, perquè és impossible, però el que comentaves tu, el que ha parlat molta gent, què passa si un jugador dona positiu, un jugador, un auxiliar, un àrbitre o una de les persones que estarien als partits. Llavors, què fem? Llavors, jo crec que ens estem ficant una vena als ulls, està bé que s'estableixin una sèrie de protocols en el cas de qui, però la realitat és la que és, i jo no veig factible poder tornar a començar. També et dic que vivint en el país en el que vivim, amb el govern que tenim i veient com estan els tiros, doncs finalment igual la pressió aquesta econòmica i de lo que implica el futbol doncs s'acaba prevalent i es fa la majarada de tornar a jugar a porta tancada en una seu única. Ja veurem a veure què passa.
El Consell Superior d'Esports llegeixo també que ha fet una proposta de tornada als entrenaments a segona B el 18 sí. o 25 de maig, això no està tan lluny, eh?
No, bueno, és que ja el Consell Superior de Deportes, amb aquesta taula d'experts que ha muntat, treballen en tres escenaris. El de segona B i la resta d'esports poliesportius, tret de la Lliga CB, contempla tornar avui a treballar, 27 d'abril.
No he entès mai que a nivell sanitari hi hagi diferència entre un jugador de segona B i un de primera, però bueno...
Bueno, són els interessos dels diners. Hi ha un escenari que és per esportistes d'elit, primera i segona divisió i ACB.
Sí, però és que el virus no hi entén d'això, eh?
Bueno, ja, clar, aquest és el problema. I el Lleida, o la segona llei, la resta d'esports, compte que aquí també hi ha una de Poro, hi ha una
Lliga,
hi ha una superlliga de voleibol, handbol, etc. Doncs el que comentava és de tornar a entrenar des del 18 al 25, però de forma individual. Ara llegia també un metge que deia, bueno, després d'aquest confinament, evidentment els esportistes a casa han anat fent, però no és el mateix. Aleshores, després d'aquest confinament, mínim 4-5 setmanes per intentar o per començar a plantejar-te...
La pretemporada de l'estiu. És que s'ha de tornar a fer... Escoltava Nadal, aquí també a COPE, que deia que per molt que t'intentis estar al dia a casa... ara és molt més probable, si no fas una pretemporada com Déu mane, de llarga i intensa, de patir lesions, i té tota la raó. Més que ells no ho sap ningú.
No, i que no és com la pretemporada de l'estiu. Perquè tu a l'estiu, si ets professional i t'has cuidat, tu has pogut anar a córrer, has pogut anar a la platja...
Correcte.
A Espanya no tothom diu, no tots els esportistes diuen en casa de 600 metres quadrats amb jardins quilomètrics,
no.
Sergio Ramos, eh?
No.
Sí, hi ha molts esportistes que viuen al seu pis de 90.
La majoria.
Claro que són la majoria, i aquí, doncs, evidentment, el que comentaré aquest metge és que el tipus d'exercici, doncs, anaeròbicament sí que et permet mantenir, ja tens un cos que està preparat perquè el treballes, però després la torna a engegar, ja són 4 o 5 setmanes, perquè, evidentment, el que estàs fent a casa, doncs, te serveix per mantenir la forma, entre cometes, però no per mantenir les possibilitats de la pràctica esportiva a la meva nivell. Hi ha diferents escenaris, però sí. S'està avançant. Aquesta setmana, per exemple, hem sabut doncs, que la Lliga CB ja ha ficat un dades, almenys, 31 de maig, límit per decidir, sempre que pensant que com a molt el 10 de juliol s'hauria d'acabar la Lliga. En el cas de l'Aleporo, que és el que afecta el Força Lleida, doncs es tornarà a salvar una temporada més l'equip del Barris Nord, ja s'ha decidit que no hi hagi descensos, i s'ha fixat un altre límit el 15 de maig per decidir què passen els descensos, a la condició, això sí, d'acabar la competició sempre, en tots els escenaris, abans del 30 de juny, i la Federació Catalana de Futbol sí que ja ha anunciat, igual que la de bàsquet, i també la de patinatge, jo crec que la majoria d'instàncies de la Secretaria General d'Esport de la Generalitat de Catalunya, doncs que donen per concluïdes les temporades a partir de tercera divisió cap al maig.
Sí.
Ara sí que tornem a estar en un altre debat, i és que obrirà una ronda de consultes amb els clubs per decidir què passa amb els ascensos i descensos.
Clar.
Aquí ja tornarem a
dir. En fi, sí, és veritat, perquè és que això no s'ha decidit enlloc encara. No s'ha, ningú s'ha atrevit a dir, escolta, això serà així, perquè decideixin el que decideixin, no agradarà a tothom, això està clar.
Però
s'ha de decidir.
Però és que precisament per això, com que no trobaràs una decisió universal, no ho pots deixar tampoc en mans dels clubs.
Clar.
Has de ser valent. Doncs escolta, com que això no és algo que s'hagi produït per la negligència de ningú, sinó que és una pandèmia a nivell mundial, negligència a l'hora de gestionar, perquè és un altre debat. Però com que és una cosa que se'ns escapa, que no es culpa entre cometes de ningú, doncs escolta, temporada nul·la i ja està.
Jo
entenc que hi ha molts interessos, però és que, és que tris el que tris, hi haurà gent que estarà contenta, hi haurà gent que no estarà contenta. Gent a la que beneficiarà, gent a la que perjudicarà, gent a la que mal de cap li fot.
Sí, sí.
Per exemple, doncs, el Lleida Esportiu te pot dir, hòstia, és que està lluitant per el play-off. Vale, però en canvi l'any, pues no l'afecte. Però la temporada del debut a la Lliga Reto, escolta, ho ha salvat més que dignament. Bueno, jo parlava amb el president, parlava amb el Roger, un entrenador, i em deia, no, és una putada, doncs perquè ara venia una fase de temporada única, en desplaçament a Madrid, amb el partit amb Osasuna, etc. Però bueno, òbviament nosaltres ja, ja hem complert. Llavors, la solució universal no existeix. I si vols o entens que és injust tirar, doncs, de la vora de tota la feina que has fet, doncs hi ha una altra opció, que passa que a nivell contractual és més complicada, i és reanudar les lligues tal com estan en aquest moment, quan sigui possible.
Bueno.
Sí, té la segona volta, per exemple, a partir de l'octubre.
Bueno, hòstia, jo no ho sé. Jo no ho sé. Mira, cada setmana veurem coses diferents. A veure si al final n'encerten una. Ja. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, com sempre, un plaer. Gràcies, cuida't.
Una abraçada.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
En Grupo Corsa queremos dedicar un aplauso al enfermo y al sanitario que dobla su jornada para cuidarle. Un aplauso para el hijo que no visita a sus padres por precaución y por el transportista que les deja la compra en la puerta. Un aplauso por los conciertos inesperados de los balcones y por el que sale a bailar. Por los memes, por las videoconferencias, por el teletrabajo y por las terrazas. Un aplauso por ti que te quedas en casa. Un aplauso por el día que superemos esto, porque aunque no lo parezca, juntos lo superaremos. Grupo Corsa. Sed de innovación.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo al as. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens queden 5 minuts i ens plantem a les 2 de la tarda. Tenia moltes ganes de tornar a escoltar la veu del Xavi Pérez, el president d'honor de la FECOLLE, que també s'acompanyava tots els dilluns a la radiografia. Jo crec, vaja, ara, jo crec que no ha faltat mai, eh? Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu no t'has ficat malalt mai, eh? No has fallat mai.
Jo no, més o menys, fora, tinc un ample i...
Però és que recordo l'època de la plec que tu el dilluns venies.
I tant, home.
Que jo et donava permís, eh? No, jo dilluns estaré aquí, eh?
Soc d'una altra part.
Escolta una cosa, tu que ets tens el carnet aquest de pedra picada del Lleida Esportiu, l'àrbitre lleidatà diu que el futbol a porta tancada no sembla futbol. No sé jo si el camp d'esports es notaria massa la diferència, però vaja...
No, el secret de Lleida és l'únic que podria ser obert i jugar, home, no passa res, amb la gent que hi ha amb el camp no passaria res.
De totes maneres...
El que passa és que estic una mica en contra del que hi ha l'Albert l'altre dia, de fet dues categories, a la segona B, la segona B pro i la segona B normal, me sembla que no s'ha parat temps de pensar prou bé que els dies s'han estat tancats a casa, i el que no pot haver és que una altra vegada els rics i els pobres.
Ja hi seran,
però
sí.
Per demanar als rics o pobres no pot ser.
Ho comencem a complicar molt, perquè ja teníem la segona i la tercera, clar. Després van fer la segona A i la segona B, clar, ara la segona B pro, segona B, i la...
No, home, el pitjor no...
N'hi ha massa d'equips,
ja. Clar que sí.
N'hi ha massa.
I amb tot el sentit del món i amb tot el carinyo del món, la primera divisió, diríem, se salde, que són privilegiats de la vida, no es poden
quitar. Sí.
I, a més, ara se'ls fan proves i tres i tot això, encara són més prioritzats que el món sanitari. Sí. Nosaltres els que poden quedar és la segona B, diríem, no? I això serà, doncs, la ruïna total, no? Però ara, si a més, per una ruïna total, volen fer una segona B pro i una segona B no sé quan, no. Això és on cal ara mirar, això hem de pensar-hi.
Jo tampoc ho veig.
Jo no ho veig.
Xavi, ens queden 2 minuts només, jo sé que això és molt més llarg, però l'aplaçament de la plec, que s'havia de fer, eh? Vull dir, la part sanitària està per sobre de tot absolutament.
Oh, evident.
Però suposo que costa fer aquesta decisió, no?
Home, costa molt, perquè hi ha molts interessos, hi ha molta gent, hi ha molts diners, però també té una cosa, atenció amb el tema que ja veurem si es podrà fer l'octubre, tal com es diu, eh? Me sí. queda el meu dubte i dic que no es rodíssim fer l'octubre. Crec que per mi serà un any sabàtic, l'any 2020 no haurà existit, i com diu Sabina, qui et m'ha robat el mes d'abril, doncs qui et m'ha robat l'any 2020.
Jo avui ho deia, que evidentment s'ha de treballar pel present, però que ja hi hauria d'haver un tant per cent de científics i de polítics o de gent que estigui pensant amb la tardor. Que s'ha de pensar amb la tardor, que la tardor, aviam, ningú hi pensa perquè sembla lluny i ens plantarem en un moment, i si el virus aquest es comporta com els de la grip o del refredat, tornem a tenir el panorama.
Per això
i és un problema. Amb esports i amb esdeveniments, amb tot s'ha de pensar.
En tot.
Jo estic totalment d'acord.
Cuidar-nos molt la salut.
I tant. És que al final és el primer, vull dir, això que no falli.
Sí, això que no falli. El primer ja vindrà més esforços o menys, però ja vindrà molt més.
I tant que sí. Doncs escolta, Xavi, que m'ha alegrat molt de tornar-te a escoltar.
Igualment, home, cuideu-se molt.
Tot bé per casa?
Sí, anem sí? a fer. Bueno. Sí.
Estàs teletreballant?
Sí, faig les dues coses. Vaig a la feina algun dia, però també treballo molt.
Molt teletreballar, molt bé. Sí. Xavi, una abraçada.
Igualment, cuideu-se molt.
Vinga, recordo a tothom. Sí, maco, tornes a escoltar el Xavi Pérez. Mira que els trobo a faltar, eh? Va, que ens n'anem a les dues. Uns segons. Espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. I tornem demà a les 12:20 puntuals, com sempre. Tenim un número de WhatsApp, 664-526-180, perquè puguis dir la teva. 664-526-180. Cuida't, salut.